Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us parla Carles Prunera. Topada entre els governs mexicà i espanyol l'endemà de la visita de 5 ministres espanyols al país nord-americà. El president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, ha declarat que es manté la pausa en les seves relacions amb Espanya i ha donat dues raons. Considera que a l'altra banda l'actitud no és de respecte i es queixa que el rei Felip VI no li ha contestat una carta. L'executiu espanyol, a través d'un comunicat del Ministeri d'Exteriors, qualifica d'incomprensibles aquestes acusacions perquè valora com un èxit la tretzena comissió binacional que s'ha fet aquest dijous a Ciutat de Mèxic amb la presència de 5 ministres espanyols. La pausa a què es refereix López Obrador la va anunciar ja a principis del passat mes de febrer perquè, entre altres coses, considera que Madrid hauria de reconèixer la seva responsabilitat en l'extermini i la repressió dels pobles originaris. També opina que les empreses espanyoles instal·lades a Mèxic segueixen actuant amb prepotència. La Moncloa veia la trobada bilateral d'aquesta setmana com una oportunitat per tancar la polèmica. Més notícies en format breu. El govern espanyol reclama l'independentisme que admeti que el procés català s'ha acabat un cop reformat el Codi Penal per desjudicialitzar el conflicte. El president Pere Aragonès respon que no s'acaba res perquè la resolució del contenciós amb l'Estat continua pendent i que ara ha arribat l'hora de negociar un nou referèndum d'autodeterminació. L'Euríbor continua pujant i se situa a prop del 3%, el nivell més alt des del 2008, després de l'augment dels tipus d'interès que va aplicar dijous el Banc Central Europeu. Aquesta pujada representa un increment de 250 euros mensuals per a una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys. I detingut un home de 40 anys a Lleida, acusat de matar la seva parella, una dona desapareguda fa dies. La víctima tenia 34 anys i n'han trobat el cos sense vida al traster de casa seva. La paria ha declarat 3 dies de dol i per aquest nou crim masclista. La Fiscalia francesa no descarta la pista criminal en la investigació oberta per l'incendi en una població francesa tocada a Lió. A la policia li consten denúncies de tràfic de drogues a l'edifici. L'incendi ha provocat almenys 10 morts, entre els quals 5 menors d'edat. I el Vaticà tornarà als 3 fragments que tenen del Partenó d'Atenes. És una decisió del Papa per acostar posicions amb l'Església Ortodoxa grega. Els fragments van ser expoliats al segle XIX. L'homenatge a Jean-Luc Godard mor el setembre passat, l'exposició sobre Luis Buñuel, el centenari de la Warner i la reivindicació de 8 dones guionistes del cinema mut de Hollywood. Són algunes de les propostes destacades de la Filmoteca de Catalunya per l'any que ve. Aquests noms, sumats als de Luchino Visconti, Pedro Costa o Valeria Bruni Tedeschi, entre altres, conformen una programació diversa i eclèctica, segons el director del centre, Esteve Riambau, en declaracions a Catalunya Informació.
Això ho vestim com una mena de castell de cartes en el qual doncs, ha d'haver-hi un equilibri que s'aguanti tot doncs, entre cultures, gèneres, èpoques, tendències, autors, etc., perquè això al final tingui aquesta coherència global.
La Filmoteca tanca el 2022 amb un balanç de públic moderadament positiu, segons Riambau, prop de 88.000 espectadors fins al desembre, 3.500 més que l'any passat en el mateix període. I pel que fa als esports, compte enrere per la final del Mundial diumenge entre l'Argentina i França a les 4 de la tarda. I al vestidor francès hi ha un virus. Varane, Konate i Coman no s'han entrenat aquest divendres i tampoc Tchouaméni i Theo Hernández per contusions. Aquest dissabte a les 4, final doncs, de consolació del Mundial també entre Croàcia i el Marroc, en directe pel Tot Gira i el Twitch de Catalunya Ràdio. La Federació Espanyola de Futbol ha fet públic que el blaugrana Sergio Busquets es retira de la selecció espanyola. La FIFA ha concretat un nou Mundial de clubs amb 32 equips a partir del 2025. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça ha estat a punt de deixar escapar victòria davant el Panathinaikos a 3 minuts del final. Els grecs han retallat 16 punts del màxim avantatge i s'han posat a un punt, però els blaugranes s'han acabat imposant per 74-68.
Fins aquí les notícies.
Miri, tot caminant, doctor, hem arribat aquí al mercat de...
Això de caminar és agradable, eh?
Un restaurant caníbal. Entrem. A Berlín.
Miri, el que primer hem trobat a l'esquerra... Sí, peix blau.
Saludable, molt saludable. Sí. Omega 3...
Miri, ara ens trobem aquí envoltats, dreta i esquerra, dos parades de fruita i verdura, que això ara no em posarà cap pega.
Totes les fruites i verdures que es pugui.
Menú especial per a la marató. Alimentació i salut cardiovascular. Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge d'una a dues del migdia. Amb Paula Molés. També en podcast i a l'app i web de Catalunya Ràdio. Seguim a la finestra indiscreta.
Sí, diu el Guillem, és el... Perquè estàvem dient...
La cantant de Cranberries.
Dolores O'Riordan, no? La cantant de Cranberries, més Angelo Badalamenti. Sí. Hem començat aquesta segona hora de la finestra discreta.
El bé que hi anaven les veus femenines, Badalamenti.
Sí, sí, érem un especialista total,
Home, és molt Lynch, això, molt allò del teatre, el silenci, de Mulholland Drive, aquestes coses.
Recordem que ha mort als 85 anys i li dedicarem l'audiovisual a partir de les dues de la matinada.
Efectivament.
S'ha parlat molt poc, per cert, que va ser un dels autors de la música de la inauguració dels Jocs Olímpics. Sí. De Barcelona i que...
Jo t'ho vaig dir al WhatsApp. Quan
sí. Dono fe.
Un que s'ha mort, ell també s'ha mort, i el Ryuichi Sakamoto, que també està fatal i un dia d'aquests ens donarà una mala notícia. Poca conya, eh?
Poca conya, doncs... Deuen estar flipant els oients de la finestra i diuen, no heu parlat encara d'Avatar, de la gran estrenitat? Doncs no, hem donat prioritat al Figueres, als Gaudí, a altres coses.
Però si no hem parlat ni d'Io, ni d'After Sun, ni de...
Bueno, sí, tenim una estrena.
Tenim feina.
Ritme. Doncs a Ritme, sempre comencem la segona hora per anar per feina, amb la banda sonora Enigma. Què te l'ha funcionat aquesta setmana?
Déu-n'hi-do, encara que era una... Estan tots de Nadals, per entendre'ns.
Clar.
I no era fàcil.
Bé, el Guillem em dirà si era o no era fàcil. Primera pista, al Guillem no li cau bé el protagonista.
¿Sabes? Solo después de un largo servicio y grandes méritos que lleven al resurgir físico y espiritual del pueblo afroamericano, se le concede a alguien un nombre original. Pero tú eres especial, un campeón del mundo. A partir de este momento, serás conocido como Muhammad Ali.
¿Qué has hecho qué? ¿Qué tiene de malo nuestro nombre?
Mi nombre. Nosotros te hemos hecho. Nosotros
a mí no me ha hecho nadie.
Ningún negro con pajarita hablando árabe cambiará eso.
Al ring solo subo yo. Yo me he hecho a mí mismo.
Per cert, que el 2023 torna Michael Mann, finalment, que fa molts anys que no estrena, amb un biòpic sobre Enzo Ferrari, protagonitzada per Adam Driver.
Mann i... l'home o Mann cognom amb dues enes?
ara ho desvetllarem. Però bé, sí, clar, Ali, la pel·lícula protagonitzada per Will Smith. Les pistes, Guillem, eren la real... Amb aquesta pel·lícula, va ser dirigida per un home al que li sobrava una ena. Clar, Mann... Li sobra una N, Michael Mann, amb dos N's. Entre els seus protagonistes, un altre al que li sobrava una X, Jamie Foxx, que tenia dos X.
Dos X, sí.
I un tercer que no val el seu pes en or, però quasi. Hi havia Ron Silver.
Ah, amic. Clar, Ron, molt bon, aquest Ron.
Això ho han pillat molt, eh? Tot això ho han pillat bastant.
Sí.
Molt semàntic aplicat al cinema.
Totalment, eh?
Molt bé,
deixa'm dir que qui ho diu és el... O sigui, no el Muhammad Ali. El Muhammad Ali no ho diu.
No.
Vale.
El Guillem li té bastant a tirria a Will Smith, per dir-ho clarament. Bé, Quants encertants tenim?
42.
Molt bé.
No està malament.
És el concurs de Fristen Discreta, però posem una banda sonora, se sent una pista, tenim una setmana per respondre, 42 persones han dit bé el nom de la pel·lícula. És a dir, Ali.
Sí.
Qui per tant, el CD,
número,
DVD,
quin número voleu?
No us ha pres encara, que et toca. Va.
Sí, l'11, va.
Quina? L'11. L'11, senyores i senyors, és... Marc González!
Molt bé, enhorabona.
Felicitats!
Per cert, la pista suplementària sí que aquesta, la del punt suplementari... Molt malament, eh?
Doncs jo pensava que era bastant fàcil. Per què podem dir que la realitat és més dolorosa que la ficció?
El cop de puny, o què?
Clar, perquè Mohamed Ali va donant llesques i Will Smith també.
Però ja la realitat, i el Chris Rock en la cerimònia dels Oscars, doncs aquí la gent... Els hem perdut una miqueta. Rebaixa de punts en el còmput total de la temporada.
Però algú haurà rascat el punt,
sí,
no?
Sí, algú. Algú hi ha alguna. Proposem un concurs nou, Uri? Què et sembla? Va, donaré la pista per començar. Ja sabeu, escolteu atentament la pista, el tall i la música. És un regal de Nadal que us faig. És tan fàcil que ho heu de considerar un regal de Nadal. La pista diu... A aquesta pel·lícula hi ha unes escales. La princesa de Mònaco també va pujar a aquestes escales.
¿Necesito un Cadillac para hablar con tu hermana? ¿Qué le pasa a mi cara? ¿Soy un monstruo?
Es una frígida conformista.
Oye...
A veces me saca de mis casillas y le abriría la cabeza como un melón.
No digas burradas, hombre, anda.
Ah, hoy me has cogido de mal humor.
Siempre estás de mal humor.
Ja teniu el tall, ja teniu la música, les escales, imagineu on són, i ja ho sabeu, la princesa de Mònaco també les va pujar.
Una pista.
Teniu
va relacionada
sí,
amb la amb la banda sonora Enigma que acabem de resoldre.
Sí, una mica. També és veritat, també és veritat. Ja sabeu que teniu fins divendres la setmana que ve per enviar la resposta correcta a...
facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
I podeu guanyar un CD, un DVD i un llibre. I si voleu, a més dels 2 punts de la resposta correcta i potser el premi, afegiu un punt més, responeu a aquesta pregunta, sisplau. El cognom d'aquest personatge en llatí derivaria de la bona vall, o vallis bona, i coincideix amb un riu i un poble del Bierzo a León.
Mare de Déu, que generosos que som, que fins i tot deixem aquest final de cua.
Els hauríeu de veure tots dos, que han entrat en trance total.
És que... Bueno, no vull dir més per no...
Fora fa fred, però al cinema la cosa està molt calenta, perquè ja tenim les nominacions als Gaudí i analitzarem els Globus d'Or amb el Francesc Garriga.
¿Y cómo suena su latido?
Potente.
Ens submergirem al sentit de l'aigua d'Avatar i tocarem el sostre groc d'Elisabel Cuixet.
Si cierro los ojos veo el techo de la habitación. Amarillo.
També passarem una ballada amb Gary Cooper.
Creo que odio a Gary Cooper.
Què dius, ara?
Lo que pasa es que es guapo y muy alto.
Ah, ja deia jo.
Anyway, I'm the same man, with or without this.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Levántate, Bambi. Levántate.
Dentro de 5 minutos nos espera tía Sofía para tomar el té. ¿Qué vestido me pongo yo? Ninguno.
Cale.
Sí.
Cale Diaro. Tu padre sigue obsesionado con la Biblia,
No sé si has tingut temps, Guillem, de pillar aquest remix de pel·lícules, però vaja, te les dic. Bambi, A l'este de l'Eden i Sissi.
La Sissi al mig.
Sissi, exacte.
Sí, sí.
No.
Me l'has colat aquí amb el Sissi. Va. Doncs perquè, clar, són les pel·lícules que reivindica com les pel·lícules de la seva vida, la Mariola Ventura, amb una carta que, de veritat, Guillem, m'ha emocionat.
Ai, mira,
diu, jo sóc la Mariola Ventura, tinc molts anys, si us dic que 80 em quedo curta. I escric perquè un dia la meva neta em va descobrir el programa, gran neta, efectivament, i em va dir que alguns dels oients us escriuen per explicar pel·lícules importants. Jo m'he decidit per ella, perquè ja sap que a mi m'agraden molt aquestes tres que sempre li explico que un moment de la vida em van enamorar. Són tres pel·lícules que vaig créixer amb elles. De jumaneta, Bambi, que semblava un nen petit com nosaltres. Ja de més gran, Sissi, de Romy Schneider, que era per il·lusionar el món per la felicitat d'aquell amor. I després em vaig enamorar molt de James Dean a l'Este de l'Eden. Era molt forta i ell estava tan estupendo que encara estic enamorada d'ell. La pena és com va morir. Bé, ja sé que no són, ja sé que són d'una època molt antiga i ja no les mira ningú. Jo vaig mirar l'Este de l'Eden fa 10 dies al cicle Elia Caza, no em puc dir orgullós. Però jo no les oblidaré mai. I si no us agraden, no rieu de mi perquè potser un dia riuran de la que us agraden a vosaltres ara. No riem mai
totalment
de ningú, però té
tota la raó del món.
Del món. Bé, ho feu molt bé, encara que no puc veure les pel·lícules de les que parleu, és com si les veiés. Aquesta és la nostra intenció en aquest viatge que va començar aquest home aquí fa 36 anys.
Tot parles sou de mi?
Parlo de tu.
Sí.
Visquem les pel·lícules a través del so i, vaja, de les paraules. Tots sou molt simpàtics. Gràcies. Gràcies a tu, Mariola
olé,
Ventura, per aquesta carta. De veritat.
Uau.
Doncs mira, de Bambi, de cinema animat,
sí.
Passem a un altre cinema animat.
Oh. Silencio, animales. Tú eres el próximo pequeño potri. No te va a doler. Solo quiero vaciarte tu esencia vital.
Bé, cinema animat d'aquella manera, no? Titelles, bàsicament.
Home, a la manera del Ray Harryhausen.
Clar,
abans que arribessin els Camerons i els Marvels a espatllar-nos les il·lusions, no?
No, a portar altres il·lusions.
Bueno, a veure, una pel·lícula feta des de dentro del laberinto fins a la botiga dels horrors per dos mestres, que eren Jim Henson, i és el Frank Oz. Demà fa 40 anys, Cristal Oscuro, Guillem. Ara aquest has quedat de pedra, no t'ho imaginaves?
No, és veritat, no la tenia ara en ment, però 40 anys, eh? Bueno, és d'aquestes que veia molt de petit.
I només dura 1 hora 33.
Ja. Tornem a faltar això.
A diferència de les 3 hores i 10 minuts que dura aquesta.
Això sí que ho sé. Allà on siguem. Aquesta família és... la nostra fortalesa.
Bé, sí, clar, és l'evolució de Cristal Oscuro, aquesta segona part d'Avatar, The Way of the Water, que arriba en català, com heu pogut sentir. I vaja, 13 anys després de la primera part, s'ha mort James Horner pel camí,
sí.
Ni més ni menys.
T'ho juro que no, ja no me'n recordava. Estava veient la pel·lícula i pensava, ai, que ve la música de Horner, eh?
I de cop...
No,
després em vaig arreglar,
no.
Clar.
I Sam Worthington, que aleshores estava a punt de convertir en una estrella, ara ja està acabat.
Acabadíssim, no.
Són coses que passen bé. Avatar The Way of the Water, pel·lícula important en tots els sentits, òbviament, i gegant no, enorme,
sí.
I Guillem, explica'ns una mica... què els hi espera?
Jo crec, estic bastant content amb el resultat final d'Avatar 2. És una saga que ni fu ni fa a nivell d'història, no m'acaba de... Però són esdeveniments pur i durs que sembla mentida. 13 anys després ha aconseguit crear uns efectes visuals que estàs tota l'estona bavejant davant de la pantalla.
Això es dibuixen! Són dibuixos!
Bueno, però és una evolució, són noves tècniques.
Sí, home, sí. Però deixa'm donar-te canya.
No, però...
Són els barrufets prims.
jo no soc molt fan de l'estètica, però sí que és cert que estàs... Jo vaig estar les 3 hores contemplant aquelles imatges i ja al final em cansava a mi mateix d'estar pensant tota l'estona. Que bé que es veu. La sensació era de... quan t'ensenyen un nou televisor amb les demos de documentals subaquàtics, o, per exemple, quan estrenes una videoconsola de nova generació i el que estàs jugant o veient és, no ha hagut encara res similar abans. No? Llavors, aquesta sensació de veure uns nous efectes especials d'un fotorealisme bestial. Les escenes sota l'aigua són increïbles. Després la història és una mica en la menys, no? Però jo m'ho vaig passar molt bé.
Gairebé sí. No hi ha història, pràcticament, no. Podem dir.
Els diàlegs, és allò que els vas escoltant...
És que tinc la sensació que James Cameron ha fet un documental sobre, sí, no, sobre un món que no existeix.
No existeix. Llavors és impressionant en aquest sentit. Tinc la sensació que al final acaben sent bolets aquests avatars, perquè després ningú segueix aquesta estela i fa evolucionar també el format o cap a noves cotes. Llavors també tinc la sensació una miqueta de que no s'evoluciona en aquest sentit, no? I em sap una mica greu, perquè crec que visualment proposa un altre tipus de cinema digital que s'hauria també hauria d'haver evolucionat cap a la seva, amb els seus propis camins. En canvi, només ha tingut els dos avatars amb 13 anys de diferència, i veurem si acaba resalvant les sales de cinema, no? És curiós aquest any, no? Amb Top Gun Maverick i ara Avatar 2, recupera una miqueta la confiança en que la gent vagi al cinema.
Sí, jo només afegeixo que busqueu la pantalla més, si la voleu, sí, veure, la pantalla més gran i les millors ulleres.
Més ben il·luminada.
Perquè ja, us asseguro, ja no és una qüestió de que a casa no es veu igual, és que el 99% de les pantalles, aquesta pel·lícula, jo quan l'estava veient pensava, això no té cap sentit fora d'una macro...
És una llàstima, perquè fa 13 anys la primera pel·lícula va obligar a les sales a...
Actualitzar-se tecnològicament.
Canviar els projectors. I tinc la sensació que ara arriba un moment on no ho poden fer les sales, això. I és realment una pena, perquè...
Però que posin bombetes noves, sisplau, ho demanem, sisplau. Clar, estem plens de sales temes... amb bombetes a punt de fondre.
No,
directament
o mortes. Vivint ja la és un dels grans temes que hi ha actualment, jo crec, dintre de la cinefília, i que s'haurem de posar tots seriosos amb això, malgrat que és molt difícil.
I molt car.
Per això és molt car, òbviament val el que val, però...
Bé, Avatar val el preu d'una entrada, sí, us ho dic.
I a veure si recapta tant com la primera. Clar.
Suposem que sí. No m'agrada massa la primera, en canvi aquesta la compro, perquè dius, mira, ja deixa'm la història, posa'm les imatges, que realment és el que m'agrada, i en aquest sentit ho compro. Bé, ha estat arribar a Imoldre directament a les llistes dels Globus d'Or i posicionant-se a última hora per ser una de les favorites.
Deixa'm que m'aixugui una mica, perquè he quedat absolutament xop. Absolutament d'aigua blava.
Efectivament, i per tant, escoltes, moment de marxar als Estats Units amb el nostre company Francesc Garriga.
Que Garriga!
Està... Garriga, benvingut! Bona nit!
Com esteu?
Bona nit. Bona nit o bon dia, migdia per tu serà, o
sí,
vaja,
sí,
el que
la
sigui.
Sí, tarda.
Alguna
tarda.
Cosa així, val. Doncs bé, no et preguntaré per les perspectives d'èxit d'Avatar, perquè ja les sabem totes, són immenses i gegantines, i crec que els cines les estan esperant bé, allò, creuant dits, perquè la taquilla de les últimes setmanes amb el Mundial i tota la resta és un drama, i vaja, això bàsicament ens ho confirmes, no?
Bé, el tema de les taquilles és un dels temes, no? Des de fa un any que s'està intentant veure si ja es dona per acabada la pandèmia i, per tant, els hàbits actuals són ja definitius, o si encara hi ha gent que no va al cinema, no perquè no trobi res que li interessi o no li agradi l'experiència, sinó perquè encara té por. I aquest debat, que semblaria que hauria d'estar ja gairebé superat, perquè aquí... Vaja, als Estats Units no veus gairebé cap mascareta enlloc, encara es manté aquest debat i es fa servir a vegades per justificar, ja, és que aquesta pel·lícula sí que estava molt bé, però com que el públic encara no hi va, no ha fet gaire... Vaja, no ho sé.
No és por, mica... és mandra, ja t'ho dic ara, eh? Vull dir, això, aquest és el tema, però sí.
Però bé, i per això confien en aquesta pel·lícula i per això la potencien tant que, escolta, se suposa que encara no s'ha vist massa, però en canvi els Globus d'Or ja ha rescat nominació a millor pel·lícula, millor director per James Cameron, ho dic que és encara més significatiu perquè, clar, a pel·lícula hi ha dues categories, comèdia i drama, en canvi director només un. Per tant, aposta forta de premis. No sé si... A veure, com has vist aquestes nominacions i si creus que Avatar arriba en el moment d'arrasar amb tota la resta, vaja.
Clar, no sé si d'arrasar amb tota la resta, però, clar, una producció d'aquest tipus generalment sempre genera aquestes expectatives, si més no, i sobretot quan és una pel·lícula que ja té una trajectòria, no?, que és molt coneguda pel públic i que s'esperava amb candeletes. Per tant, no m'atreviria a fer pronòstics, perquè a més aquí els pronòstics encara no s'acaben de posar d'acord i tothom hi diu la seva, però sí, evidentment, pinta que serà no sé si la gran guanyadora, però com a mínim té totes les mirades posades a sobre. Aquí s'ha parlat molt, per exemple, de més que de nominacions, de no nominacions. I ha sorprès molt que no hi hagués Tom Cruise nominat, que la pel·lícula Top Gun està nominada als Globus d'Or a tot arreu, i en canvi... Ostres, com pot ser que no hi sigui Tom Cruise? Això ha sorprès bastant. I després hi ha hagut una mica de polèmica també perquè El Senyor dels Anells, a l'apartat de televisió, doncs tampoc té cap...
És veritat.
Els Anells del Poder, vaja. No té cap nominació. I també això ha generat una mica de dir, ostres, com pot ser? I l'última polèmica, aquí ja ens agraden molt les polèmiques, sí, és que no hi ha cap dona nominada a millor directora.
Clar,
I això que els últims anys havíem vist que això anava creixent i que es convertia ja en una cosa molt normalitzada, doncs aquest any... No em fico, si justificada o no, però això sí que ha creat l'atenció.
Sí, clar, és que els Globus d'Or ja venen d'una certa polèmica, diguem, i encara que fos per aparentar una miqueta, crec que una dona hauria d'haver estat, no?
Clar, els Globus d'Or, si algú no ho té allò encara gaire al cap, recordem que l'any passat no va haver-hi gala. Es va fer una mena d'acte sense pràcticament públic i es van fer públics els premis a través de comunicats de premsa i de vídeos a les xarxes socials. I aquest any, amb la promesa de que han obert el jurat i que ara el jurat és molt més divers, que fa dos anys no hi havia cap negre al jurat, doncs ara només el 50% del jurat és blanc, només entre cometes, però vaja, només el 50% és blanc, la resta és de multiculturalitat i molt divers. Amb la voluntat de ser oberts i transparents i oblidar potser pràctiques passades, clar, aquí amb això que no hi hagi cap dona nominada potser els hauria faltat per acabar de demostrar aquesta obertura, que com a mínim sí que ha fet ja que l'NBC compri els drets de la gala i per tant que es recuperi certa normalitat en aquests Globus d'Or.
Sí, i sobre el tema Tom Cruise, jo et dic les meves teories, Primer, que ell, quan va haver la polèmica, va tornar als seus Globus d'Or i, per tant, el castiguen una mica, però no oblidem que és el productor de la pel·lícula. I jo penso, ai, si li tenen reservat el premi gros, diguem, perquè li donen també un premi honorífic al sindicat de productors. Vull dir que jo crec que Tom Cruise acabarà rascant per una banda o una altra, Que l'èxit de Top Gun serà recompensat. Diguem.
Aquí jo crec que aquest any serà un frec-a-frec entre Top Gun i Avatar, i al final no, igual guanya la pel·lícula d'allò tot arreu, en qualsevol moment, no sé on.
Aquesta, Francesc, que en vam parlar, jo pensava que amb el temps s'acabaria difuminant, perquè, clar, és de fa molt de temps, i veig que en els premis cada vegada està apareixent més i més, I...
Però és que, clar, és una fumada tan bèstia que encara que desaparegui, queda, no? I entenc que és una pel·lícula que o t'agrada o l'odies, però desapercebuda no passa.
Sí, totalment. Bé, i sembla que el Colin Farrell ho té bastant fet, aquest Blanchett no sé si tant, però bé. Bé, veurem aquests Globus d'Or, en qualsevol cas, primer indicatiu.
Jo només espero que els Globus d'Or acabin amb White Lotus, amb molts premis, perquè he gaudit moltíssim amb aquesta segona temporada.
També a la segona, Molt bé.
Sí, molt. El capítol final és sensacional.
I, escolta, si haguéssim de fer cas, que no sempre s'ha de fer tant de cas, dels Globus d'Or com indicatiu, Alcaraz no ha arribat a les nominacions i...
Sí, i de fet no era ni a les travesses per ser nominada als Globus d'Or.
Aquest quan és el tema, que la veiem una mica...
Potser sí que no. Bé, això ho sabrem aviat, no? La setmana que ve sabrem si Alcaraz passa el primer tall i després al gener sabríem si passa el primer tall, si és nominada definitivament.
Als Òscars,
sí. Els Oscars, perdó, els Oscars, sí. No ho sé, aquí... a mi em fa patir una mica veure que hi ha pel·lícules molt fortes que es van repetint en tots els premis o en totes les mencions o en tots els reportatges de pel·lícules estrangeres, i en canvi Alcaraz no hi és a totes. Clar, si no ets a totes, ja indica que potser no tens tants números, però això no ho sabem mai, clar.
No oblidem que aquí també juga una partida decisiva, la inversió que s'ha fet, qui et porta la pel·lícula de promoció al país i si és una pel·lícula que a qui sigui que s'encarrega de distribuir-la o de representar-la, per entendre'ns, li importa molt o no. O sigui que ja...
Clar, però van contractar la distribuïdora de Drive My Car. I en teoria, recordo quan van venir aquí als Estats Units la gent d'Alcaraz pel New York Film Festival, això va ser el 70, setembre, si no m'equivoco, vam parlar amb aquesta gent de la productora i ens estaven com molt convençuts que tenien opcions, que sabien com s'havia de fer, que tenien l'experiència de l'any anterior amb Drive My Car, que havia funcionat, i que, per tant, aquí s'agafaven una mica a les esperances, a dir, sabem com es fa, ja ho hem fet i ho intentarem tornar a fer, però no ho sé.
Aquí hi ha una qüestió que la trec només un segon, i és que la diferència amb els premis del cinema europeu, on el Carràs no ha aconseguit el Gran Premi, és que a Europa, els premis del cinema europeu hi juguen la partida dels tres festivals, les pel·lícules que venen de Venècia, les que venen de Cannes i les que venen de Berlín. I Cannes és sempre la més poderosa. Ha guanyat la pel·lícula de Cannes, i és lògic, perquè sempre Cannes domina a Berlín i Venècia a l'hora de repartir premis a Europa. Però, clar, Estats Units és un altre planeta, eh?
Sí.
Sí.
És un altre planeta, francès, com, per exemple, passen coses una mica insòlites, i és que una altra de les grans candidates als premis d'aquest any, que és The Fabelmans, la pel·lícula de Spielberg, aquí no s'ha estrenat encara, arribarà al febrer, però en canvi als Estats Units ja l'han posat gairebé directament a plataformes. Ha tingut una estrena molt petita, no sé ni si l'has pogut veure, vaja.
No. És veritat que he tingut uns dies una mica complicats com per trobar forat per anar al cinema, però
sí,
tampoc
però,
és
però
que...
Sí, més que el temps no et referia fet... si la tenies alguna sala disponible.
No,
saps què
sí, vull? sí, tot i que no a moltes, però sí, perquè quan em vau contactar per pactar el tema ho vaig mirar, i sí que es pot... És a dir, tinc un parell de cinemes aquí a Washington que l'hauria pogut veure. No gaire, diguem-ne, no gaires opcions. És a dir, no és que sigui aquestes pel·lícules que tens 25 sessions cada dia, sinó que era com bastant comptat. Però després, investigant una mica, veig que s'està, per part d'alguns experts o d'aquests analistes del cinema d'aquí, d'aquest país, que consideren que Spielberg està com intentant revolucionar o marcant una altra vegada el pas, no? És un home que ho ha fet al llarg de la seva carrera en diverses facetes, i que en això doncs sembla que també vol avançar-se als nous temps, i que a partir d'ara això ja es converteix en una cosa habitual, que una gran pel·lícula que opti a tots els grans premis doncs directament ja la posis a disposició de la gent a casa.
Bé, potser és una tàctica perquè la vegi més gent, efectivament, no? Però també sorprèn una mica, perquè com Spielberg sempre ha estat un gran defensor de l'experiència cinematogràfica, clar, aquí...
Potser al final ja no li queda més remei que rendir-se davant de l'evidència del que està passant.
És que potser, Francesc, és que Spielberg ja és una relíquia als Estats Units, fins i tot, i no ens n'hem enterat aquí del tot, perquè...
Però clar, pensa que l'última pel·lícula, que també en vam parlar, West Side Story, va ser una punxada terrible a les taquilles. I, en canvi, amb aquesta, ja directament... Sembla que hagi dit, saps què? Anem directes a plataformes i a guanyar els Oscars.
Doncs bé, veurem si li funciona. Ha guanyat ell la directora de la National Board of Review, per tant, de moment no va malament, però clar...
Aquí penseu que hi ha llegit un article al New York Times l'altre dia que es plantejava, i no sé si és un debat que us sembli allò... que tingui certa credibilitat, però que es plantejava si les pel·lícules destinades a guanyar Oscars dramàtics, diguem, aquestes pel·lícules que tota la vida havien guanyat Oscars, si estan ja condemnades a no fer bones taquilles. Si estan ja condemnades, aquestes pel·lícules, a no ser pel·lícules d'omplir els cinemes, a no ser pel·lícules de guanyar molts diners, i analitzaven una sèrie de films que són d'aquests que dius, aquests van a per molts Oscars. I tots pràcticament havien punxat. En canvi, Top Gun, que és un altre tipus de pel·lícula, que també pot guanyar premis, però que és un altre tipus de pel·lícula, és la gran triomfadora. I llavors deien, potser... aquestes grans pel·lícules de premis ja no són pel·lícules de fer diners.
Jo diré una cosa gairebé per acabar, si us sembla bé, perquè jo, arrel del que estàs dient, i que trobo molt encertat, i que estic molt d'acord amb el que també diu l'Alfons, potser en aquest moment la indústria americana ha arribat a la conclusió que ja no calen pel·lícules de Frances McDormand. Aquestes pel·lícules que guanyen premis però que no fan taquilla i que no tenen un gran potencial i que acaben fent que la gala dels Oscars no funcioni del tot i no hagi... Clar, una gala dels Oscars on competeixin Top Gun i Avatar i hi hagi James Cameron i Tom Cruise a punt per sortir a l'escenari, serà Home. La que de cop i volta aixecarà una mica el món emocional de l'espectador. I, per tant, jo crec que van directes a dir prou de mandangues, anem allò segur. Saps?
Pot ser, pot ser.
Home, i si volen això, ens queda un altre meló per obrir que no hem obert, que és el de Will Smith.
Ui! Sí, que van
parlar... Ja ho farem. Tindrem temps per fer-ho, però clar, és un altre dels noms que començarà ara a circular perquè sembla que es comença a rehabilitar, comença a anar ja a actes públics, a parlar... Sí. Què passarà als Oscars? Ja ho veurem.
Doncs, mira...
Presentarà el Premi a Millor Pel·lícula.
Hòstia, i sortirà i plorarà... Saps?
Amb Chris serà... Rock, d'agafats de la mà.
Exacte, exacte. Serà el minut de glòria. Francesc, moltíssimes gràcies per aquest anàlisi exhaustiu, com sempre, des d'aquestes terres llunyanes. I res, escolta, cuida't molt i una abraçada.
Abrigar-me faré perquè fot un fred ja aquí.
Sí, clar.
Sort que vinc aviat a Catalunya, espero que m'ho tingueu més calent, això aquí, perquè...
Sí, bastant, sí, aquí s'està bé, no pateixis.
Bona nit.
Una abraçada forta.
Fins aviat i... Bueno, bon Nadal, eh?
Igualment.
Perquè ja ens veurem el gener a partir d'ara.
Doncs fins l'any que ve.
Fins l'any que ve.
No sé si recordeu aquesta música de la pastagança del Mikimoto, del grup Yellow, que
sí.
Ens van demanar. Sí, ho recordes o no ho recordes?
Sí, però, Mikimoto.
Va. Com que ens ho havien demanat i no tenim massa temps, aprofitarem per llegir-te un missatge directe a Sílvia Gateta.
Què dius?
Sí.
Quina emoció, m'agrada.
Hi ha un oient que diu que veient The Crown, sí? M'he quedat al·lucinada en el fet que la productora Aliet Stars, propietat de Mohamed i Dodi Al-Fayed,
sí?
Va contribuir amb quasi 2 milions de lliures a la fantàstica i una de les meves preferides, Carros de Foc. I buscant informació he trobat que el productor de la pel·li, David Putman, que va agrair l'entrega dels Oscars a tots dos per la seva contribució, també va deixar caure en una entrevista posterior que va fotre fora del set de rodatge a Dodi per distribuir cocaïna al personal. I això com és que no surt a la sèrie?
No surt a la sèrie, però sense fer spoilers, hi ha un moment en un avió. I només dic això. Un moment en
és
un avió.
És la vida de Hollywood dels 80. I a més, deixa'm reivindicar que Doyle Fayette va produir Hook, d'Steven Spielberg.
Ai.
Mare de Déu, aquella pel·lícula en el vaixell no volava. Exacte. I no tenien diners per fer-lo volar. No tenien tants diners com per això, eh? Garrapo, que ets Spielberg. Bueno, ja està. Està clar, eh?
Benvinguts al rock de la finestra indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
Why don't you go over and introduce yourself?
Dad, no, they're like kids. Why don't you go over and introduce yourself?
Sophie, they're like old.
Hi ha vida més enllà d'Avatar. Ens hem d'ocupar d'altres estrenes, com per exemple aquesta After Sun.
Charlotte Wells crec que ha fet una pel·lícula sensorial meravellosa, meravellosa. Pare, filla, vacances a Turquia. Jo us ho deixo, si voleu, però jo només us resumiré dient que té moltes coses que em recorden el Sundown de Michel Franco, vale. Que em recorden La hija oscura, que em recorden El viatge de la Marta i que em recorden algunes escenes de Bardo, especialment a la part final de la pel·lícula, en l'escena de la piscina i la filla.
Sí, tot i que no és tan onírica. No,
no?
Com...
dic que...
Sí, no, estic d'acord.
Hi ha un univers.
Però bé, jo, per exemple, l'interpreto molt com el de souvenir paternofilial, no? I realment és una pel·lícula que em va deixar... De fet, em va deixar tocat. Els 2 dies després de veure-la encara seguia tocat de la història que explica i, sobretot, de com ho explica, no? Jo crec que, en aquest cas... Si agaféssim la història lineal i bàsica, ho hauríem vist mil vegades, però la manera que d'explicar-lo, aquesta sensorialitat, la connexió emocional també entre dos persones de generacions diferents, però amb aquest vincle, no? Com pare i filla, i també la connexió entre el temps, no? Entre el present i el passat.
Que deien abans, Chantal Ackerman i Víctor.
Sí. Per mi, pel·lícula rodona amb el que proposa i una de les millors pel·lícules de l'any.
Feliz cumpleaños, tío.
Aquest és tot el diàleg que hem pogut treure de I.O.O., aquesta pel·lícula del burro, de Jerzy Skolimowski.
El ruc aquest, que amb aquesta banda sonora que va de guanyar el premi a la millor música de l'any al cinema europeu, eh? Aquesta banda sonora.
La vaig veure a Cannes i la veritat és que per mi va ser una de les flipades que vaig veure en aquell festival i al tanto que és de les que està sortint amb molts premis i que sí que podria anar cap als Òscar i jo me n'alegraria perquè em sembla una pel·lícula radical, diferent i molt entranyable a la vegada, no sé.
A mi el que m'encanta de la pel·lícula del Jerzy Skolimowski és que ha fet l'esforç, aquest home que té moltíssims anys, és com un Manuel de Oliveira, cada cop a volta es despenja amb
polonès,
una pel·lícula que és la història d'un ruc i viatja amb ell al llarg de molts personatges, situacions, històries i etc.
Vist des del punt de vista del ruc.
Aquí està, que la majoria de la pel·lícula està rodada una mica com pensant, a veure, com deu veure al món un ruc? I hi ha una mena d'al·lucinacions i d'imatges distorsionades i de sons i tal, que dius, ostres, no serà així. Però com a mínim ha fet l'esforç d'imaginar que un ruc no ens veu com nosaltres veiem a un ruc. I, per tant, ha fet cinema de ciència-ficció total dins de l'ull d'un ruc.
After Sun i jo, recomanacions. I, escolta, fenomenal.
¿Estás bien? El pelo se me cae en la mano. He estado leyendo este libro. Que estos libros están siempre tan mal escritos.
He ido allí. No saben nada. Actúan a ciegas.
¿Cuánto tardará esto? ¿Cuánto tardaron los otros?
No lo sé.
Debes recordar, Miriam. Ya sé que hace mucho tiempo, pero eso es algo que no se olvida.
Perquè, bàsicament, totes les sessions són d'Avatar i les que no són d'Avatar són, bàsicament, pel·lícules de terror o fantasia. Demà, La Matança de Texas, la clàssica, a les 11. Ai, perdó, diumenge, és diumenge. Dimarts, Depredador, que l'estem sentint aquí de fons, a les 10:30 de la nit. Dimecres, La possessió de Zulawski, a 3:45. Dijous, El ànsia. Ara sentíem la pel·lícula de Tony Scott amb David Bowie, Catherine Deneuve, Susan Sarandon, a les 11:10. I divendres, per tancar la setmana, alerta, Cujo, la pel·lícula de Louis Tighi amb aquell San Bernardo Stephen King, a les 11:20.
Per què?
I enmig de tants premis i propostes i fenòmenes i estrenes, doncs, com sempre, un festival. No hi ha setmana que no arriba un festival i aquest és un dels clàssics, clàssics, que ja fa temps que ens acompanya. La Mostra de Cinema Italià de Barcelona.
Hola, soy Annabella Nucara, de Cinecittà, los organizadores de la Mostra de Cinema Italià de Barcelona, que llegará el viernes 16 de diciembre y seguirá hasta el miércoles 21 de diciembre en los Cines Verdi de Barcelona. Del programa de este año destaca, ante todo, que el 40% de las películas están dirigidas por mujeres, que es un dato muy importante para el cine italiano, ya que antes de 2010 era muy difícil encontrar más de dos películas dirigidas por mujeres en el mismo año. Pero también hay muchas óperas primas sorprendentes, como Amanda de Carolina Cavalli o Prima Donna de Marta Sabina. La última noche, la del miércoles 21, la dedicaremos, como siempre, a dos clásicos. Este año celebramos a dos mujeres icónicas del cine italiano y mundial también, que son la pionera del cine femenino italiano, Lina Wertmüller, con su ópera prima I Basilischi, y la inmensa actriz Monica Vitti con La avventura de Michelangelo Antonioni. Esperamos que el público de Barcelona disfrute del buen cine italiano, como siempre, y un saludo. Muchas gracias.
Doncs fem una cosa, saltem d'Itàlia cap a França i entrem ara una altra vegada al món de l'autèntica animació.
Este tan gracioso, ¿quién es? Nicolás. ¿No te apetece hacer algo juntos? Tú escribes las historias y yo las ilustro. ¿Y si lo llamamos el pequeño Nicolás?
¡Me encanta!
Però això té unes connotacions una mica estranyes, no? El pequeño Nicolás
clar,
era...
Clar, per culpa d'aquell timador, d'aquell Atrápame si puedes, a l'espanyola.
Sí.
Bé, eren els Snoopys i Mafaldes de la França dels anys 50, 60, 70, per entendre'ns. I la gràcia és que el personatge del petit Nicolás es barreja amb els seus autors convertits en dibuixos animats, és a dir, amb Senpei i Goscinny.
Jo crec que és el millor de la pel·lícula, no? Perquè serveix com a biòpic d'aquests artistes i no tant s'han tractat amb un personatge que a més ja han fet moltes adaptacions amb carn i ossos. I, bueno, és un Daniel Travieso a la francesa, com molt naïf, que és més interessant saber sobre els autors que no...
Doncs només això, sinó un homenatge als 400 cops de François Truffaut, que té també molta, molta gràcia.
I les aquarel·les, una pel·lícula feta amb aquarel·les.
És que parlem d'animació i parlem d'animació a la clàssica. Doncs hi ha una pel·lícula d'animació catalana que es diu Érase una vez, que era del 1950, que s'havia perdut la versió en color, que se va reconstruir a Filmoteca, ho vam anunciar, que van dirigir Alexandre Cidici Pellicer i José Escobar, l'autor de Carpanta, i a més va pagar el polític Josep Benet. Compte de Charles Perrault. Estic parlant de Érase una vez? Doncs ara ha arribat a les sales cinematogràfiques i la Rosa Cardona, que és qui la ha reconstruït, ens la presenta.
Érase una vez és un llargmetratge d'animació i en color. És una adaptació de la Ventafox que es va fer a Catalunya entre el 49 i el 50. És una pel·lícula fonamental, és un dels títols com mítics de la història de l'animació a Catalunya. És l'última producció del que els experts han dit que era l'època daurada del cinema d'animació després de la guerra, no? de la postguerra, dels anys 40.
I ara ens es parla també de per què té tanta importància històrica.
Ambiciós per la indústria del moment, no? Era un llargmetratge d'animació i, a més, amb el color, amb el sistema Cinefotocolor, que era un sistema que havien ideat els germans Aragonès, que eren els propietaris de Fotofilm. Era una versió del Technicolor, que en vez de tres colors era bicolor, i que en aquells moments s'estava implementant. I ells comencen amb Cinefotocolor i llargmetratge.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Jack Ryan es fugitivo de la justicia. ¿Equipo de tierra listo?
Esperando sus órdenes.
Jack, se lo estoy diciendo como amigo. Saldrá por patas.
¿Més Beatles?
Sí, sí, sí. Hi ha un motiu, raons de pes. Doncs sentíeu el tall. Jack Ryan no necessita presentació. Arriba a Amazon Prime la tercera temporada. Jo crec que un dels lapsos més llargs que hi ha hagut entre temporades.
Sí, segurament també la pandèmia.
Abans de la pandèmia, la segona temporada. Tercera amb el John Krasinski, interpretant el personatge de Tom Clancy. Heu parlat de Bardo, doncs, si no la vau poder enganxar en cinemes, que és difícil perquè Netflix fa unes estrenes una mica estranyes, la teniu a partir d'ara a la plataforma i, per tant, podeu veure la pel·lícula de l'Iñárritu. Alerta que aquesta t'agradarà, Àlex. A Disney Plus, ni més ni menys, Le Pupil, un migmetratge dirigit per Alice Rohrbacher, la directora de Lázaro Felice.
Què em dius ara? I és que té que veure amb Disney?
Doncs mira, no, no sé, a vegades passa a les plataformes, arriben coses. Migmetratge que segueix a unes joves rebels d'un internat catòlic abans dels Nadals en un període de guerra i escassetat. I els Beatles, per què? Doncs perquè també arriba un documental sobre l'estudi Abbey Road, on gravaven els Beatles, que es diu If These Walls Could Sing. Doncs, òbviament, ens explicarien moltes històries. I acabo amb una cosa molt divertida, perquè només Movistar pot estrenar una pel·lícula que es diu Atropello Salvador. El dia 19. Originalment es deia Big Gold Brick i és una d'aquestes pel·lícules que només arriben a Movistar, en aquest cas protagonitzada per Andy García, Megan Fox. Aquestes reunions de simposis d'exestrelles... Bé, jo l'he vista, és una fumada, no perdeu el temps, però almenys sapigueu que hi és. Atropello Salvador.
Déu meu.
Doncs, amigues i amics, ha arribat el moment més esperat per l'audiència de la finestra indiscreta.
Los muertitos de Gorina.
La música de Rockford Files, perquè s'ha mort Stuart Margolin, el seu protagonista, als 82 anys. És a dir, a banda d'Angelo Badalamenti, dos premis Emmy als 70 per aquesta sèrie. A més, era un fixe de Maverick i també Emmy com a director d'un show de Tracy Ullman i el cinema Paperets, no? Pel·lícules de Charles Bronson, bàsicament, Los Violentos de Kelly, coses així. En fi, aquest és el primer, però alerta. Aquesta no la saps.
Segur que no.
Guillem, Richard Miller ha mort als 80 anys. I qui era aquest escultor i artista d'efectes visuals que va treballar a Star Trek, Regreso al Futuro, etcètera, etcètera, Van Helsing també, doncs l'home que va idear, crear i li va posar el biquini daurat a la princesa Leia.
Clar, mira, doncs...
Poca conya, eh?
Herois anònims, gairebé, del cinema.
I el perruquer, que aquest no s'ha mort encara.
No, encara no, però també li va posar aquella barba de pop a Nagy, Bill Nagy, a Pirates del Caribe.
Però allò no era totalment digital.
No, hi havia per l'animatronic.
No, truc, li van enganxar la barba i tal i qual. Bé, un parell de desapareguts més rapidíssims. L'actriu argentina Aidé Padilla, 86 anys, havia estat una de les dones de Federico Lupi i la va veure a Tiempo de Revancha, La vieja música i una sèrie famosíssima a l'Argentina que es deia La Chona. Doncs molt bé, ja està, queda clar. I amor, alerta, que aquest li encantarà. Sílvia, escolta bé, Sidney Samuelson, 97 anys, fill d'un pioner del mut anglès, càmera de la Royal Air Force i va ser la persona que va filmar la coronació de la reina Elisabet II d'Anglaterra.
I clar, s'ha mort gairebé a la vegada que ella, sí, amb la mateixa edat, no?
Sí. No podia més ser gran manera. I ha durat una miqueta més. Sí, per cert, sí. Aquest és mort i molt mort, però per sort la gent encara el recorda i li demanen a la gateta que li dediqui un Strange.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. La seva presència en pantalla era única. Pocs han tingut el seu magnetisme. Avui és un plaer rebre a l'Strange una llegenda entre les llegendes. Gary Cooper. Frank James Cooper va néixer a Helena, Montana, fill de pares britànics que es van comprar un ranxo a terres americanes. Va fer bona part dels estudis a terres britàniques i un cop va tornar als Estats Units, amb 15 anys va tenir un accident de cotxe. El metge li va recomanar que per recuperar-se anés a viure al ranxo i muntés molt a cavall. Si quan mireu les pel·lícules de Cooper el veieu una mica coixet, és perquè aquell consell mèdic, molt encertat, no va ser. Va entrar al món del cinema fent d'extra de vaquer. Cobrava $5, després va cobrar $10 per fer de doble. Quan va començar a treballar, la seva agent li va dir que millor que canviés el nom perquè hi havia un altre actor amb un molt similar. La seva agent era de Gary i així va néixer una estrella. Va començar el cinema mut, va fer el film It amb Clara Bow, que era com una Madonna, però dels anys 20. Ella es va enamorar de Cooper bojament i el va ajudar a entrar a la pel·lícula Alas, on va actuar 90 segons. Després arriba el Virginia. A partir d'aquí es converteix en una espècie d'heroi popular, en uns papers sempre amb uns punts en comú. Resum express, Adeu a les armes, Desig o El secret de viure. Cooper feia una cosa gairebé inèdita a Hollywood, canviaven les línies que no li semblaven adients pels seus personatges. I ningú li deia res de res.
Well, the paper says there were some jobs around loose. Thought there might be one left over.
Had any schooling?
Yeah, a little.
What do you do when you work?
I used to pitch.
Baseball?
Yeah.
L'home del carrer, Juan Nadie, quan es va estrenar aquí, és una de les pel·lícules preferides de la nostra oient, la Maribel. Gràcies a qui estem fent aquest Strange. Es va estrenar 5 anys abans de Que bonic és viure. El director és Fran Capra, que últimament està molt present a Les casualitats de la finestra. Cooper adorava Capra. El director el trucava i li deia: "Començo a gravar d'aquí 3 setmanes." Cooper simplement li responia: "Digue'm quan em necessites." No preguntava res més.
¿Conoces estas siglas? SIM, Servicio de Inteligencia Militar. Son las siglas del Estado Mayor. Y ellos mandan por la República.
En estas montañas no hay más jefe que yo.
Confesso que escriure aquest Cooper ha estat un repte. Com es resumeix les anècdotes d'una carrera amb 107 pel·lícules on, en 82, ell és el protagonista? Va guanyar 2 Oscars per Sol davant el perill i El sergent York. Hemingway va escriure Per qui toquen les campanes, ja pensant en Cooper i en Ingrid Bergman com a protagonistes. Cooper és també famós pels seus nos. Va rebutjar allò que el vent s'endugué, la diligència i el riu vermell. ¿Sabeu quin és el secret? Que mai va voler fer de dolent.
¿Se sabe de cierto que Miller viene en ese tren?
Necesito reunir tantos agentes como me sea posible. Busca a Henderson, a Howe y a Sam Fuller y diles que los necesito.
A Sol davant el perill van gravar 400 escenes en només 4 setmanes. Cooper gairebé no porta maquillatge. La pel·lícula es va començar a rodar en color, però després es va passar a blanc i negre. Cooper va tenir una aventura amb Grace Kelly. Ella tenia 22 anys, ell 52. Però això mereix capítol propi i música irreverent. Sex bomb, sex bomb, yeah, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can...
El director Stuart Haisler va dir d'ell que era una màquina sexual. Totes les dones se'l disputaven. Es va embolicar amb Carole Lombard, Merle Oberon, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman i, sobretot, la llarga relació amb Patricia Neal. I podria seguir així més estona, però no cal. Però només es va casar amb una dona, Veronica Balfe. Va tenir una filla. La relació, però, era oberta. Diuen que també va mantenir una relació ambigua amb un actor que es deia Anderson Lauer. Però aquí hi ha punts foscos. Va fer comentaris masclistes sobre les calces i Grace Kelly, i diuen que va obligar a avortar a una de les seves amants. Si les dones van ser la seva debilitat, els seus amics van ser el seu gran suport. Tots li deien Coop. El seu gran amic James Stewart va revelar l'últim secret de Cooper quan va recollir en el seu nom l'Oscar honorífic.
And Coop, I want you to know this, that with this goes all the warm friendship and the affection and the admiration.
Coop s'estava morint. Fins i tot la reina Elisabet d'Anglaterra li va escriure un telegrama per preguntar sobre la seva salut. Uns altres dels seus amics íntims van ser Ernest Hemingway, el cantant Bing Crosby i Picasso. Curiositats diuen que sempre pagava amb xecs, perquè així la gent no s'atrevia a cobrar-los, perquè volia tenir la seva firma, i menjava com una llima i mai s'engreixava.
They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round.
Ell no es creia que fos diferent. Sempre deia que era un home senzill que va tenir sort. Era una persona solitària i disfrutava pescant i muntant a cavall. De les seves darreres curiositats, va conèixer el papa Pius XII en persona i l'endemà es van convertir al catolicisme. Gary Cooper, que està al cel, segur que allà també les campanes toquen per ell.
We'll really miss you. See you later.
Tal vez tú y yo no tenemos las relaciones que deberíamos tener.
¿Qué clase de relaciones son esas?
Pues las...
Henry Jane Fonda, l'estanque dorado.
Sí, sembla que es barallen, oi? Bueno, ell va morir vell, però ella el superarà, perquè aquesta setmana Jane Fonda fa 85 anys. No m'ho puc creure. I en realitat s'estimava molt el seu pare.
La reina del fitness.
Sí, les classes d'aeròbic.
La gran Barbarella.
Era un home tímid, reservat, reprimit, i part d'això era generacional. Venia de l'Amèrica profunda, del Midwest, i creia que a una determinada edat un gen no ha de tenir necessitat o expressar emocions. Molt estoic, sí. Però va ser un home meravellós, un pare molt dur, però. Bé, tots l'heu vist a l'Estany Daurat. En Norman. Doncs així era el pare.
I bé, amb això hem arribat al final de La Finestra Indiscreta, però tenim una meravellosa prolongació, perquè la música d'Àngelo Badalamenti ens segueix acompanyant de 2 a 3.
Guillem, bon any nou, eh?
Bon any nou, bones festes. Gaudiu molt del Nadal i de l'entrada d'any.
Seguiràs, eh? Preparant llibres i videojocs.
Llibres ja veurem, depèn de moltes coses, però sí, eh? Sí. Jugant a videojocs, veient sèries, veient pel·lícules...
Doncs sí, anem a fer Badalamenti, aquest senyor que va portar amb una motosegadora el protagonista de la seva història verdadera, que està sonant ara, una banda sonora del Badalamenti, una mica estranya, bueno, diferent.
Igual que la pel·lícula també, per Lynch.
Era molt diferent, sí, és veritat, no? Però la compenetració era total. No us perdeu el que sentireu a l'audiovisual, que és un programa recuperat d'un homenatge que li vam fer ara fa uns anys, que no us estranyi, però si Jane Fonda tenia un gran efecte pel seu pare Henry Fonda... Mireu què deia David Lynch d'Angelo Badalamenti.
I love Angelo.
Bé, m'encanta Angelo.
You know, it's
i de bon començament, és molt estrany. Perquè amb ell no saps mai on vas a parar. Jo sóc amb ell, li parlo, i ell comença a tocar el piano i li dic no, però ell continua fins que li dic, és això, exacte, sí, i és que ja ho tenim. És com un diàleg, i això està molt bé.
It's a beautiful thing, and Angelo can...
Angelo posa una emoció en la música com molt poca gent n'és capaç.
I think very few people can.
És molt espectacular quan ja ho tens enregistrat.
It's pretty spectacular when he gets on the track.
Et trobarem a faltar, Angelo. Fins la setmana que ve.
Adéu. Thank you.